Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Titulars amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
L'Institut Bisbe Sivilla disposa des de fa 3 anys d'un protocol per combatre els casos d'assetjament escolar.
Es va aprovar l'any passat i funciona a través de la Comissió de Convivència i Mediació del propi centre. Precisament ahir dijous es va presentar una aplicació mòbil anomenada B-Resol, que ajuda els centres educatius justament a la lluita contra el bullying.
El PDeCAT i el PSC proposen l'adhesió de Calella a la xarxa de ciutats i establiments disposats a cedir els seus lavabos a les persones que en tenen una necessitat recurrent per causa d'una malaltia inflamatòria intestinal.
És una iniciativa de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa que es basa en un sistema de geolocalització dels punts amics a través d'un aplicatiu per telèfons mòbils. En parlarem avui a l'Info Migdia amb Lourdes Díez. Ella és membre de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa i també coordinadora d'aquest projecte.
I demà dissabte arrenca una nova edició del Festimatge.
El Festival de Cinema i la Fotografia de Calella s'allargarà fins al 23 d'abril, enguany com a novetat i a la creació del carnet del Festimatge per premiar la fidelitat al públic.
Música clàssica i una de les obres més famoses de Vivaldi per la sessió del cicle cultural d'aquest dissabte a la Sala Mozart, la penúltima de la temporada.
L'Orquestra de Cambra Harmonia amb el violinista Vladimir Kilaru i Albert de Prius a la direcció interpretaran les 4 estacions de Vivaldi. Avui en parlarem amb el director de l'orquestra, Albert de Prius.
L'Institut Bisbe Sivilla disposa des de fa 3 anys d'un protocol per combatre els casos d'assetjament escolar.
Es va aprovar l'any passat, funciona a través de la Comissió de Convivència i Mediació del propi centre. La directora de l'Institut, Eva Sánchez, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que fa 8 anys es va començar a fer formació als professors i a la vegada accions de sensibilització a la comunitat educativa en general sobre un problema que ha anat en creixement, sobretot amb la irrupció de les xarxes socials i les múltiples formes de comunicació que ofereix internet. La directora de l'Institut ha dit que la majoria de casos d'assetjament es deuen a problemes que s'han originat fora del centre, però que acaben tenint repercussió a l'aula. En els últims mesos s'ha incrementat l'anomenat ciberassetjament.
De quan en quan se dona algun cas, però sobretot són problemes entre nens fora del centre que acaben repercutint en el centre. I últimament el que notem és que n'hi ha una mica d'assetjament a nivell de comunicacions a través del mòbil, a través del WhatsApp, del Facebook. Llavors això és amb el que ens trobem ara i amb el que tenim més problemes.
Per evitar futurs problemes de conflictivitat entre els alumnes, l'Institut Bisbe Sivilla organitza a l'inici del curs una xerrada impartida per agents dels Mossos d'Esquadra i adreçada en aquest cas a pares i mares dels alumnes de primer d'ESO.
Nosaltres, els pares dels alumnes de primer, quan entren al centre, els fem una xerrada sobre noves tecnologies i l'ús dels mòbils de manera adequada. Amb els Mossos, venen els Mossos els dies que fem la xerrada de pares inicial, de principis de curs, i durant mitja hora o així els donen alguns consells, perquè bueno, és un tema que ja porta temps i que creiem que s'ha de tractar des del primer dia. I sempre els recomanem això, que els nens treballin on els puguin veure, que de quan en quan mirin les seves comptes de Facebook, el seu WhatsApp, i que si detecten qualsevol cosa ens ho diguin.
El protocol que s'aplica a l'Institut implica des dels tutors dels alumnes fins la coordinadora de convivència i mediació, la psicopedagoga i altres alumnes que puguin ajudar en la mediació. L'Institut ofereix formació, recordem-ho, d'ESO, batxillerats i cicles formatius de grau mitjà i superior.
Doncs aquest dijous, ahir, es va presentar una aplicació mòbil anomenada B-Resol que ajuda els centres educatius en la lluita contra el bullying. És una eina única a Catalunya i també a Espanya i serveix per fer una detecció ràpida de conflictes susceptibles de ser o d'acabar sent un cas d'assetjament escolar.
A través del seu propi smartphone o telèfon intel·ligent, qualsevol estudiant pot avisar els seus professors de qualsevol situació de conflicte amb altres alumnes. Ho ha explicat Josep Fígols, que és CEO de B-Resol.
El que nosaltres hem fet és, d'alguna manera, donar veu als adolescents, als nanos, mitjançant les eines que ells fan servir de la manera més habitual, que són els mòbils o les tablets. El que nosaltres posem a l'abast dels adolescents és una eina en la qual ells, de seguida, i per tant, abans de que això vagi a més, és a dir, a la primera, ja puguin dir, ep, que m'està passant quelcom. I això ja permet posar els protocols que té l'escola en marxa. I quelcom que és tan o més important és que no només ho fa, no només ho pot fer qui pateix el conflicte, l'assetjament, sinó també i sobretot els companys.
La nova aplicació també incorpora una eina de mediació digital entre adolescents, supervisats en aquest cas per un professor. Ja s'utilitza en algunes escoles catalanes, però on més està implantada és a Andorra, on s'hi farà justament un programa pilot.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El ple de l'Ajuntament de Calella decidirà dilluns si el municipi s'adhereix al projecte No puc esperar de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa, entitat que ofereix ajuda a persones que pateixen una malaltia inflamatòria intestinal.
Aquest projecte en concret atén també les necessitats dels pacients als quals se'ls ha practicat una ostomia o una colostomia i que necessiten, per tant, utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós. És aquesta necessitat sovint la que els provoca angoixa i fa que siguin reacis, per exemple, a sortir de casa. Els municipis i els establiments que participen en aquest projecte No puc esperar se solidaritzen amb ells. Aquesta és la intenció dels grups municipals del PDeCAT i el PSC que presenten moció d'adhesió al projecte al ple de dilluns.
I en parlem avui amb Lourdes Díez, que és membre de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa, l'ACU, i que forma part de l'equip de coordinació d'aquest projecte. Lourdes, benvinguda.
Moltes gràcies.
En primer lloc, quines són les tipologies de malalties que s'atenen des de l'associació, des de la vostra associació?
Bueno, la nostra associació, o sigui, com el seu nom diu, Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa, la nostra associació atén aquestes patologies, la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, que són malalties inflamatòries del budell. La malaltia de Crohn pot perjudicar des de la boca fins a l'anus i la colitis ulcerosa només afecta al colon. Aquesta seria la nostra tipologia com a associació. El que passa és que, bueno, són unes malalties poc conegudes i les necessitats dels malalts doncs també són poc conegudes i a vegades pues, són una mica tabús i bueno, pues, els malalts vam decidir que teníem que fer alguna cosa per millorar el nostre dia a dia i aleshores va ser quan se'ns va acudir posar en marxa el No puc esperar que ho vam fer amb l'ajuda de l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Quines són aquestes necessitats que haurien de garantir una millor qualitat de vida dels ciutadans?
Doncs, en el nostre cas, és la necessitat pues, molt gran d'anar al lavabo amb molta urgència. O sigui, i aleshores, i moltes vegades, és clar, això doncs complica el dia a dia dels pacients. Necessitem doncs tenir un lavabo a la vora. Si no tens un, o si tu has d'anar a un lloc, el primer que et preguntes és si tindràs lavabo, si no, et limita pues, a sortir, a fer vida social. I aleshores el que nosaltres volem és normalitzar la vida dels pacients, que aquestes malalties es coneguin més i que el pacient pues, les pugui viure amb normalitat. I l'accés als lavabos és fonamental en aquest tipus de patologies.
Aquest No puc esperar, el que entenem és que creeu vosaltres com una xarxa de municipis, també d'establiments que són solidaris amb els afectats, solidaris perquè obren les portes, no?, de casa seva, podríem dir.
Sí, o sigui, la idea és tenir, nosaltres tenim un web específic del projecte No puc esperar i una aplicació per mòbil en el qual el que intentem és geolocalitzar el màxim número de lavabos possibles, perquè la persona, o sigui, perquè les persones pues, mitjançant l'aplicació puguin saber on tenen els lavabos més propers en cas de necessitat. O si has de viatjar o si has de sortir fora de la teva zona de confort, doncs que tinguis una eina que et permeti conèixer on tens els lavabos més propers. Aleshores, molt important és que els municipis, que els ajuntaments cedeixin els seus lavabos. Ja sabem que són públics, però, pots no saber on són. I aleshores, vull dir, per això parlem amb els ajuntaments perquè s'adhereixin al projecte i cedeixin els seus lavabos i ens donguin el permís de geolocalitzar-los. Uh-huh. Aleshores, clar, ells ens donen doncs, la ubicació de tots els lavabos municipals, no?, que volen adherir al projecte. I amb això, doncs, bueno, això és una gran ajuda. I després també parlem amb les associacions de comerç i els comerciants perquè s'adhereixin i perquè adherir-se vol dir cedir el lavabo. I aleshores, amb aquesta cessió del lavabo el que ens permet és geolocalitzar-lo i que el pacient tingui doncs, les màximes alternatives possibles.
I aquí entra en joc el carnet que acredita que aquesta persona que et fa la sol·licitud de poder entrar al lavabo, en cas que tu siguis una botiga, doncs que aquesta persona no té la necessitat mèdica, eh?
Exacte, sí, sí, no. Hem emès les targetes, però són els metges els que les donen. I això volem que quedi molt clar perquè, o sigui, és sota criteri mèdic, perquè no se'n faci un abús o perquè els comerciants estiguin tranquils de que la persona que li cedeixen al lavabo és perquè realment ho necessita. Els únics que coneixen la identitat del pacient i la malaltia que pateix són els metges i nosaltres sabem quines targetes donem a cada hospital. Les donen en les unitats de malaltia inflamatòria intestinal i en els hospitals que no en tenen, doncs, els serveis de l'aparell digestiu.
Lourdes, i per acabar, quin diries que és el nivell d'implantació d'aquest projecte aquí a Catalunya?
Doncs, bueno, ara està ja bastant avançat en les províncies de Girona i Barcelona. Ara, bueno, també, com veieu, doncs, també estem ja en el Maresme. Ara ja, doncs, per exemple, va començar a Girona amb la prova pilot l'any 14 i ara doncs, pretenem doncs, que a finals del 2017 estigui implantat a la major part de les ciutats importants de Catalunya. Ja estem en contactes amb Tarragona i l'últim trimestre contactaríem amb Lleida. I ara aquí, doncs, a la província de Barcelona, doncs, hi ha molta part implantada, però encara en falta, i bueno, doncs és el que volem completar. I nosaltres estem doncs, molt agraïts a totes les poblacions que l'estan implantant. Ara doncs, estaré molt contents de que Calella aprovi doncs, la moció per adherir-se a aquest projecte.
Doncs queda clar, Lourdes Díaz, ella és membre de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa. Gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres per fer-nos difusió.
57.9 FM.
Ferreteria Bricolatge Calella. Fixa-t'hi, de tot per a tot i ofertes en còpies de claus. La qualitat en còpies de claus la trobaràs a Ferreteria Bricolatge Calella, al carrer Sant Isidre 50, darrere l'Ajuntament. Ferreteria Bricolatge Calella. De tot per a tot i per a tots. Ferreteria, bricolatge, menatge, pintura, leds de tota mena i ofertes en còpies de claus. Fixa-t'hi, Ferreteria Bricolatge Calella, obert tot l'any. Carrer Sant Isidre 50, darrere l'Ajuntament.
facebook.com/Ràdio Calella. Twitter, @RadioCalellaTV.
Demà dissabte al vespre es dona el tret de sortida a una nova edició del Festimatge, el Festival del Cinema i la Fotografia que organitza Fotofilm Calella.
És la 12a edició i s'allargarà fins al diumenge 23 d'abril. Per aquest 2017 s'han preparat dues novetats, una d'elles la creació del carnet del Festimatge. Es tracta d'un incentiu per tal que la gent que assisteixi als diferents esdeveniments vinculats al certamen pugui optar al sorteig d'una estada en un vilà rural, ho ha explicat el president de Fotofilm, Xavier Rigola.
Cada any posar una mica de coses noves perquè la gent doncs, també tingui una mica d'incentiu. No? Llavors aquest any hem creat aquesta espècie de carnet de fidelitat, que no és res més que un carnet que cada vegada que un vagi a un dels actes que es facin del Festimatge doncs, li segellaran i al final de tot el Festimatge, qui hagi tingut més de 10 segells, doncs, se li farà un sorteig d'una estada d'un vilatge rural. No? Bueno, és una manera agradable i senzilla de que la gent doncs, tingui una mica més de ganes d'anar als llocs.
I l'altra novetat té a veure amb aquesta casa, Ràdio Calella Televisió, els ofereixen des d'avui espais dedicats al Festimatge els dos informatius diaris, ara i al vespre, també a l'agenda cultural de les 11 del matí i a les 6 de la tarda després del butlletí de notícies. Informació que també estarà disponible a radiocalella.cat. Avui, en aquest primer espai, Marta Hernández repassa els principals actes del tret de sortida del Festimatge.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril, amb Marta Hernández.
El Festimatge, Festival de la Imatge de Calella, celebra la seva 12a edició de l'1 al 23 d'abril. Enguany hem encetat una col·laboració especial entre el Festimatge i Ràdio Calella Televisió per tal de fer una difusió més àmplia de les activitats que es realitzen. Calella tornarà a ser la ciutat de la imatge durant el mes d'abril i un any més esdevindrà punt de trobada dels amants del cinema i la fotografia. 23 exposicions de fotografia, 110 curtmetratges, 3 tallers de fotografia, 2 sortides fotogràfiques i culturals, presentacions de llibres al mercat del col·leccionista, sessió de cinema 9:30 i mostra de treballs realitzats amb fun footage són algunes de les propostes que ofereix el Festimatge d'enguany. El tret diferenciador del Festimatge és que incorpora activitats tant de cinema com de fotografia, característica que el fa ser únic a Espanya i el converteix en un referent del sector de la imatge fixa i en moviment. Així, durant el mes d'abril, Calella és imatge. Imatge en moviment i amb so, o imatge estàtica i en silenci, però en definitiva, imatge per gaudir del valor i la força de la mirada de l'altre. Des de l'any 2006, el Festimatge reuneix la celebració de 3 certàmens diferents, cada un centrat en una disciplina concreta. La trobada internacional de 9:30, única a Espanya i de les poques que queden arreu del món, que aquest any celebra la seva 44a edició. El trofeu Torretes de Fotografia, que es fa des de fa 41 anys i que és reconegut per la Federació Internacional de Fotografia, la qual cosa demostra el seu prestigi. I el més jove de tots, el trofeu Torretes de Curtmetratges, amb 23 anys de vida, que destaca per la qualitat de curtmetratges seleccionats que projecta durant el festival. Més d'una tercera part dels treballs presentats. Aquests certàmens, amb la seva antiguitat, demostren la consolidació del festival i deixen palès l'objectiu claríssim de voler difondre i popularitzar tot el que fa referència a la imatge, ja sigui fixa o en moviment, imatge en tots els seus formats. Per entrar en matèria, tenim amb nosaltres en Quim Botey, responsable del certamen de fotografia. Bon dia, Quim.
Bon dia.
Explica'ns quin criteris es segueix des del Festimatge per escollir les exposicions que podrem veure.
Bé, jo intentem, com a comissari de muntar les exposicions, el que intento fer és que hi hagi una diversitat de fotografia ben diferent d'una de l'altra perquè l'espectador, quan vingui, pugui veure moltes coses molt diferents. I llavors, per la part del fotògraf, el que intentem és donar cabuda a tota aquesta gent que no saben encara, no han entrat en un circuit comercial i volen sortir del món del concurs i volen ja fer alguna cosa més, no? En diem fotografia d'autor.
I com feu aquesta selecció? Vosaltres aneu a buscar els autors o són els autors
els que us demanen? Coses. Nosaltres anem a buscar gent, coses que durant l'any anem veient, ens anem enterant que fem, i per l'altra banda també ens presenten molts i malauradament n'hem hagut de deixar fora.
En quins espais podem veure aquestes exposicions?
Bàsicament en 2 espais, no? La Fàbrica Llobet, que hi ha 22 exposicions, i l'exposició que hi ha a la sala de l'Ajuntament Vell. Després també en el comerç local també tenim una mica de diversitat d'una exposició local nostra.
Perfecte. També hi ha altres activitats a banda de les exposicions de fotografia dintre del Festimatge?
Sí, organitzem 3 tallers de fotografia, que tots són molt interessants, i una presentació del llibre del català Roca.
Els tallers són oberts a tothom? Hi ha algun requisit especial per participar-hi?
Són oberts a tothom, el que passa és que s'hi apunta la gent que està moguda dintre el món de la fotografia. No?
I s'ha de fer una inscripció prèvia?
Inscripció prèvia, en tenim un de complert ja. Vull dir que...
Per a inscriure's, la gent com ho hauria de fer?
Bueno, podien trucar a mi, donar el meu telèfon, 646-65-35-02, si no, anar a la web de Festimatge, també hi ha el contacte.
Recordem la web, www.festimatge.org, i anar a la pestanya de fotografia, allà tenen tota la informació dels tallers. Hi ha una presentació d'un llibre de fotografia, també has comentat. Això és habitual? No, és per...
no, aquest any ens ha semblat també incloure en el Festimatge, que hi ha el llibre aquest del Pere Català i Pic, que és un llibre superinteressant, és d'un home, és el pare del català Roca, i ens ha semblat ja que hi ha aquest llibre, doncs fer la presentació, que ho farem el dia 7, i serà també una oportunitat per veure la magnífica obra d'aquesta persona.
Les exposicions s'inauguren el diumenge dia 2...
a la Fàbrica Llobet el dia 2 i a l'1, quan obrim el festimatge, a la sala de l'Ajuntament.
Perfecte, Quim. Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres. Gràcies.
Les activitats del Festimatge es distribueixen en tres apartats: la Trobada Internacional de Cinema 9 i mig, el Trofeu Torretes de Fotografia i el Trofeu Torretes de Curtmetratges. Per primer any, la Trobada Internacional de 9 i mig elimina el seu concurs de cinema en format 9 i mig i farà una projecció de films fora de concurs. Aquesta projecció es completarà amb una mostra de treballs realitzats en fons footage pels alumnes de l'Institut Euclides de Pineda de Mar. El fons footage és una tècnica que es basa en la recollida d'imatges diverses en format 9 i mig que no tenen autoria. Es recuperen i els alumnes creen propostes audiovisuals barrejant aquestes segons el seu criteri. El resultat són diferents històries amb les mateixes imatges. A banda d'aquestes activitats, la Trobada Internacional de Cinema 9 i mig es complementa amb el tradicional mercat del col·leccionista i una sortida cultural que enguany serà al Parc Audiovisual de Catalunya i al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca a Terrassa. Pel que fa al Trofeu Torretes de Curtmetratges, inclou diversos actes, entre els que destaquen el concurs de curtmetratges del 23 Trofeu Torretes de Curtmetratges, la projecció de curtmetratges seleccionats pel concurs a diferents espais de la ciutat, com l'Ajuntament Vell, la Cafeteria La Tatera o la Sala Mozart, les sessions de cinema jove amb projeccions, tallers i pràctiques, la matinal de cinema local que es realitzarà a la Sala Mozart i altres activitats que podeu consultar al calendari d'activitats del Festimatge 2017. Tal com ja es va fer l'any passat i va tenir molt bona acollida, els films guanyadors dels premis que atorga el Trofeu Torretes de Curtmetratges estan identificats al programa d'activitats del Festimatge. D'aquesta manera, els espectadors que assisteixin a les projeccions saben quins són els curts guanyadors o poden decidir anar-hi perquè estan al corrent de quan es projecten. Per acabar el Trofeu Torretes de Fotografia, la secció fotogràfica compta amb el concurs de fotografia del 41 Trofeu Torretes de Fotografia, 23 exposicions fotogràfiques, com ja ens ha explicat en Quim Botell, una sèrie de tallers, xerrades, tertúlies fotogràfiques i una sèrie i d'altres activitats que podeu consultar en el nostre programa. Enguany, el Festimatge continua amb el concurs a Instagram que premia la millor fotografia relacionada amb l'edició actual. Entre l'1 d'abril, moment de la inauguració del Festimatge, i el 22 d'abril a les 24 hores, es poden fer i enviar tantes fotografies com es desitgi. Durant l'acte de cloenda del dia 23 d'abril es projectaran les 10 fotos finalistes i es donarà a conèixer la guanyadora, que rebrà un premi d'una nit per a dues persones a un vilar rural. Per participar en el concurs cal penjar la foto a Instagram amb el hashtag #CoixinetFestimatge2017. Com a novetat d'enguany, volem premiar la fidelitat dels assistents a les activitats del Festimatge. A fi de motivar la participació en els actes del Festimatge i premiar els més fidels, s'ha fet el carnet del Festimatge, que és gratuït i que pot obtenir qualsevol que ho vulgui. El funcionament és molt senzill. Cada vegada que es participi en un acte o activitat del festival, el carnet serà sellejat. Tothom que tingui més de 10 segells al carnet, un cop finalitzat el Festimatge, podrà participar en el sorteig d'una nit d'hotel a un vilar rural per gentilesa del grup CERS. El sorteig tindrà lloc durant l'acte de cloenda del dia 23 d'abril a les 11:30 del matí. Us animem a compartir amb nosaltres la inauguració del Festimatge demà dissabte a les 9 de la nit.
Música clàssica i una de les obres més famoses de Vivaldi per la sessió del cicle cultural d'aquest dissabte a la Sala Mozart, la penúltima de la temporada, amb l'orquestra de Cambra Harmonia, el violinista Vladimir Kilaru i Albert de Prius a la direcció.
Interpretaran les quatre estacions, l'obra amb què Vivaldi descriu musicalment a la perfecció la primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern. N'ha explicat, ho ha explicat, el director del concert aquest dissabte, Albert de Prius.
Més començar la primavera, es pot sentir el cant dels ocellets de seguida, amb els primers violins tocant notes molt agudes, després fem un registre molt greu i cordes fregades molt ràpides, que dona la sensació d'aquesta tempesta llanera, antípica, amb un segon moviment sentim un gos com borda, pastor com dorm, violí tocant molt suau, també agut i molt arrossegat, que ens descriu tan bé les quatre estacions. Realment, quan toquen l'hivern sentim el fred i quan toquen l'estiu sentim aquella xafogor de l'estiu.
El preu de l'entrada és de 12 euros, disponibles al Museu Arxiu, també a la taquilla de la sala Mosarà abans del concert, que recordem-ho tindrà lloc aquest dissabte a les 9 del vespre.
I l'associació Rock on the Rocks farà avui el primer dels concerts de primavera que organitza el pub Rock and Apples, un concert únic al país d'un reconegut trio anglès.
I actuarà Mitch Lady Band. El preu de l'entrada és de 8 euros anticipada i 10 a taquilla, ho ha explicat Jordi Puig de Rock on the Rocks.
Un trio anglès comandat pel Mitch Lady, que és un guitarrista molt jove de blues rock que té 3 discos, i que bé, doncs, que és una de les sensacions europees dins d'aquest món del blues, no? Té, com diem, 3 discos, i en el 2012 doncs va ser el seu disc, doncs va ser el millor disco de blues per una revista especialitzada com és la Blues and Soul Magazine, i a més doncs ha estat tocant amb un guitarrista doncs molt reputat com és el Walter Trout, i ara doncs està fent gira, no ha tret disc aquest any, però sí que realment doncs està fent gira europea. I bé, i aquí doncs tenim l'únic concert a Catalunya, el Rock and Apples.
I dissabte la festa segueix, en aquest cas a la sala polivalent de la fàbrica, amb una actuació de The Wilder Company fent de taloners a The Brew del Regne Unit. Acabarà la nit amb una sessió amb els DJs Drinking Brothers. L'entrada anticipada a taquilla, 12 euros, el mateix dia en costarà 15.
I demà a la plaça de l'Església hi haurà una nova desfilada i exhibició canina organitzada per l'Ajuntament en col·laboració amb el Centre Caní Pedra Castell.
I participarà la unitat K9 de la Policia Local de Calella, que farà una exhibició a partir de la 1 del migdia. Les activitats hauran començat a les 11 i hi ha prevista també l'elecció de l'hereu i la pubilla canines.
Gràcies, Dolors. Bon cap de setmana.
Dilluns.
I ara repassem l'agenda esportiva.
Cap de setmana esportiu marcat, una jornada més per la lluita dels nostres equips per seguir optant a guanyar les seves lligues o estar dins la zona d'ascens. El Club de Futbol Calella, amb un partit menys, es troba a 5 punts del líder, el Rocafonda. El de Joan Freixer juguen a casa diumenge a les 12 del migdia contra el Cabrils. Els nostres hauran de vigilar molt el joc aeri del rival, ja que és un equip amb un bon potencial físic. La Unió Esportiva Handbol Calella arriba a la part final de la competició en gran forma. Aquest cap de setmana jugaran a la pista del Sant Quirze, dissabte a les 9 del vespre. Els vallesans són penúltims. Els de Salvapuig són tercers a 2 punts dels líders, Sant Feliu, Sant Llorenç i el Cambrils. Aquest últim visitarà la pista calellenca d'aquí a 15 dies. Pel que fa al bàsquet, mentre els nois tenen jornada de descans com a líders, juntament amb el Sant Feliu, les noies jugaran a Malgrat diumenge a 7:45 del vespre. Les de Jordi Fierrez afronten el derbi amb la clara intenció de recuperar el bon joc que les va portar a guanyar 5 partits seguits, ratxa que es va trencar la setmana passada. I en tenis taula, les noies del Suris Calella tornen a la competició jugant a casa dissabte contra el Valladolid. Els nois del Termotur, que ocupen la segona posició, jugaran a la pista del Mataró, que són tercers, diumenge a les 11 del matí. I acabarem parlant de vòlei. Comença la segona volta de les lliguetes d'ascens. Les noies de l'Escola Pia jugaran a la pista de Las Vegas diumenge a 2:45. I els nois de l'Escola Pia ho faran a casa dissabte a les 5 de la tarda contra el Torredembarra.
I tanquem l'informatiu amb la previsió del temps de Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Bon dia. El temps de mica en mica vol canviar. D'entrada, avui esperem més núvols que no pas aquestes últimes jornades, tot i que seran núvols poc importants i que, de moment, no ens han de deixar precipitació. Bé, entrada aquesta propera nit sí que es pot escapar alguna roina, algun plogim molt poc important, molt aïllat, sobretot el Maresme Sud, però res, 4 gotes mal comptades. En conjunt, per tant, avui res de precipitacions. Això sí, amb aquest augment, com dèiem, de la nuvolositat, que farà baixar les temperatures màximes, principalment després que aquesta passada nit les mínimes pràcticament no s'hagin bellugat respecte a les que vàrem tenir ahir. Els vents avui seran fluixos del sud-oest aquest matí, més variables a la tarda, situació marítima dominada pel marjol. Demà el temps canvia de forma clara, temps insegur, inestable, amb xàfecs. No es descarta alguna petita tempesta demà a primera hora de la tarda, que de fet poden afectar qualsevol punt de la comarca. Descens important de les temperatures, tant de màximes com mínimes, sobretot de les temperatures diurnes, que demà prou feines passaran dels 14 graus aquí al Maresme.
Marxem, arriba les notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu bon cap de setmana. Adéu-siau.